La cabuda serà limitada i també l'ús de la mascareta serà obligatori. I així hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat quan siguin les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Multiplex. Sergi Marcos.
Humitats, floridura en el sostre, desconxades a les parets, salnitre als envans. Fulmina de manera definitiva les humitats del teu habitatge amb Murprotec. Telefona al 900 102 153 o entra a murprotec.es. Murprotec, més de 60 anys protegint la teva casa d'humitats.
Perquè Sedenal resulta que tot era arena. No servia per sembrar. I mon pare, com era pica paradé, una li va, just a veïnat del torrent aquest que deia, li volia donar tota una manzana i ell no va voler. No va voler perquè tot era arena i que faig jo en serena. Si ho haguessin sabut, m'ho haguessin fet milionaris.
Aire, dimecres a les 9 del vespre amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
Mos telefona encara gent que mos diu que li feia molta companyia, que notes que t'estimen.
Hem de reivindicar unes ràdios que aprofundeixin gràcies a les xarxes, però més enllà de les xarxes.
Ens faltava la mentalitat de dir jo, des de Nova York, puc col·laborar amb la meva ràdio municipal.
Dijous a les 9 del vespre, Connexió Local, amb Magda Cortés, a IB3 Ràdio.
Sabré que alguna altra banda és gratificant.
A Ciutadella, 100.9.
A IB3 Ràdio, Múltiples.
Són les 4 i 6 minuts. Això vol dir que just en aquest moment iniciem la segona i darrera hora del múltiplex d'avui, 20 de juliol de 2021, el dia en què el multimilionari Jeff Bezos ha fet ja el seu viatge espacial amb una durada aproximada d'uns 11 minuts. Ha durat, per tant, aquest vol menys que els nostres continguts que us hem preparat per aquests 54 minuts de ràdio. En primer terme, com cada dimarts, tenim tertúlia amb els nostres alquimistes, que avui són, com ja és habitual i ja els coneixeu, Joan Mateo Arrac, Tolo Cervera i Tiffany Blankman. En tots tres parlarem de les noves mesures anti-Covid impulsades pel govern de les Illes Balears per aturar l'allau de contagis de les darreres setmanes. També debatrem sobre els episodis de violència viscuts els darrers dies. En aquest sentit, recordem el metro de Madrid i el ciutadà dels Països Baixos de 18 anys mort a l'Arenal. I plantejarem als nostres alquimistes també si de cada vegada, en aquest sentit, vivim en una societat més violenta. Per si fos poc, això sí, si ens queda temps, abordarem també la qüestió de Pegasus, és a dir, la qüestió referida a l'espionatge perpetrat, entre cometes, a través del mòbil. Ja sabeu que vosaltres també podeu sumar la vostra opinió o reflexió, la que sigui, a la tertúlia. Teniu per això, ja ho sabeu, tres vies de participació directa.
Participa al Múltiplex. Telefona al 971 13 99 00. Segueix-nos a Twitter, @múltiplexib3, o envia un WhatsApp al 646 93 45 01.
I després de la tertúlia, tancarem edició avui amb un nou capítol de les converses antilògiques. Avui, na Carme Planells i Neva Florit, filòlogues, ens parlen de les sorprenents variacions que fem en determinades paraules d'acord amb la zona on vivim. Idò, iniciem aquest temps de reflexió, de comentaris, de pluralitat, en definitiva, amb múltiples, com és la tertúlia amb els nostres alquimistes, ho direm una vegada més, i ja els anem saludant. Tiffany Blankman, hola, Tiffany, com va?
Buenas tardes. Tot bé, m'agradaria dir tot bé, però és que de sentir les notícies avui com que
Costa una mica,
difícil dir tot bé.
Fins i tot per persones optimistes com na Tiffany. Però bé, anirem abordant aquests temes a poc a poc i tira, tira, Tiffany. Na Tiffany, que és directiva d'empreses privades i dissenyadora. També aquí als estudis ens acompanya Joan Mateu Orrac, enginyer industrial. Joan Mateu, com va?
Com està? Molt bé.
Et veig fresc, amb una comentària estiuenca.
Sí, sí.
Estem bé, no?
He vengut caminant, o sigui, que no estic tan fresc.
Ja.
Però sí, sí.
Tens aigua a la teva disposició, l'aire condicionat també funciona, i ets com a casa teva, què t'hem de dir?
Ja, ja, ja ho sé.
I també ens acompanya, en aquest cas, via telèfon, Toló Cervera. Hola, Toló.
Què tal? Bones tardes.
Benvingut una setmana més, en Toló, que és empresari i president de l'Associació de Distribuïdors de Balears. Sobre la taula, ja ho dèiem, molts temes molt candents tots ells, i començarem pel primer perquè el Consell de Govern ha aprovat justament avui, en una sessió extraordinària, una bateria de mesures encaminades a contenir la transmissió de la Covid-19 a les Illes Balears i reduir, per tant, els contagis que s'han incrementat les darreres setmanes de manera considerable. Mesures que entraran en vigor aquest dijous o dissabte, segons els casos. Així s'incideix en les trobades socials descontrolades i d'aquesta manera s'endureixen notablement les sancions per als botellots amb un mínim de 1.000 euros de sanció per a les persones que hi participin. Aquesta sanció, a més, es podrà veure agreujada si la persona que participa d'aquest botellot està incomplint la quarantena per ser contacte estret, per la qual cosa la multa seria, aleshores, d'un mínim de 2.000 euros i d'un mínim de 5.000 en cas que s'estigui votant la quarantena i sigui positiu per Covid-19. A més, per als establiments que venguin alcohol fora de les hores permeses, que ja sabem, ho recordarem, acaba a les 22 hores, les 10 del vespre, s'interposaria, en aquest cas, una sanció mínima de 5.000 euros. I d'altra banda, el govern demanarà l'aval del Tribunal Superior de Justícia per limitar les reunions de no convivents, tant en interiors com en exteriors, entre la 1 i les 6 de la matinada. Aquesta mesura, això sí, afectarà Mallorca, Menorca i Eivissa, i en queda exclosa Formentera. I una altra qüestió, en aquest cas, la referida a la mascareta. El govern recomana tornar d'un mascareta al carrer encara que es pugui mantenir el metre i mig de seguretat davant l'augment de contagis per la nova onada de coronavirus. De moment és només això, una recomanació, si bé la tornada de la seva obligatorietat va estar justament ahir en els plans del govern autonòmic. Finalment es va decidir posar el fre i deixar-ho només en aquesta recomanació, com dèiem. En tot cas, el govern ha recordat que ja a hores d'ara, si no es pot mantenir, el metre i mig de distància de seguretat establert, la màscara és obligatòria. Com vulgueu començar, un o altre, en Joan Mateu, Tolo, Tiffany, quina és la primera valoració que feu d'aquestes mesures? Tiffany, si vols.
Que ja la setmana passada hablábamos de que iba a pasar algo y tenía que pasar, y es un poco, es que tienen que hacer algo. Porque si no, vamos a volver a una situación que habíamos conseguido estar en una situación de una cierta comodidad y ahora volvemos a estar en una situación de otra vez de desastre, desorden y caos absoluto, ¿no? Y no solo en los hospitales. A mí te estaba escuchando y pensaba, qué pena que la sociedad no seamos capaces, porque no es un tema del COVID, es un tema de la sociedad como somos, de que necesitamos restricciones, prohibiciones, obligaciones para ayudarnos a convivir, ¿no? Y sobre todo en unos momentos como estos, que sabíamos que la posibilidad de una cuarta o quinta ola estaba detrás de la esquina, ahora la tenemos encima, todo parece urgente, y bueno, y por otro lado también tengo que decir que me alegra mucho que el tema del botellón, que no es un tema del COVID, esto ahora se está agravando por el COVID, pero el tema del botellón es una cosa que desde hace años se tendría que haber solucionado, y que ahora está obligando a hacer algo de mucho, o sea, yo creo que de mucho calado, y que ojalá ayude, no el tema solo el COVID, porque es evidente que esto hay que pararlo por ahí, pero el tema del botellón hay que pararlo sin el COVID. Entonces, bueno, pues si esto nos ha ayudado en algo, una vez intento ser positiva, pero es verdad que esta semana me está costando mucho ser positiva ante la situación actual, porque no hay lectura positiva ante esto.
Clar, intentarem trobar-li a veure si hi ha alguna possibilitat amb aquestes mesures o que vagin variant els contagis. Anirem aprofundint en tot cas positivament o no tan positivament en aquestes mesures aprovades pel govern en aquest Consell de Govern extraordinari celebrat avui dimarts. Ara anem amb tu, Tolo, però abans coneixem, si em permets, l'opinió aquí als estudis de Joan Mateu Orrac.
Sí, bé, vos has demanat què en pensaven d'aquestes mesures i en general jo tenc que dir que n'estic d'acord.
I estàs d'acord?
Estic d'acord. tampoc val la pena entrar a matisar si això o si allò. El que més m'agrada és que per primera vegada s'ha optat per la recomanació en compte de l'obligació.
Això pel que fa a la mascareta.
Sí, però també com a concepte. És a dir, jo soc molt més partidari de que se recomani que no que s'obligui, perquè soc un liberal convençut i no m'agrada que se posin normes que coartin la llibertat. I la recomanació me sembla molt, molt acurada, perquè realment considero que la mascareta a un entorn on no tens gent a prop i obert i tal, no és necessària. Però, bueno, el concepte en si m'agrada i m'agradaria que l'aplicassin en més coses.
Mm-hmm. Després podem aprofundir en aquesta qüestió, perquè tal vegada hi pot haver un debat al qual es podrà sumar, evidentment, en tota la Cervera, entre tu mateix, Joan Mateu i na Tiffany, perquè ella deia que veu que la societat per ella mateixa no va endavant i, en canvi, tu dius que ets més partidari de les recomanacions, que hi han de ser més que de les imposicions. Però entrarem, en tot cas, si hi ha lloc, en aquest debat o en aquesta discussió sempre, com diuen en castellà, en buena lid. Però, Tolo, la teva primera impressió, la teva primera valoració respecte
sí,
a aquestes...
Bueno, jo aquest pis no puc estar d'acord amb el meu amic.
Joan Mateu,
sí. Per què? Perquè la recomanació, lamentablement, en aquesta societat, no la nostra, totes no funcionen. Si no funcionen les lleis, en sancions, sapiguem el que se juguen, després xerrarem de la violència i barbaritats que ven cada dia. Lo del botellón, com ha dit na Tiffany, això ho vàrem aconseguir esveir, ho he contat altres vegades, amb Pedro Iriondo i un servidor fent un botellón a cor, i en el passeig marítim se va acabar. Per què se va acabar? Perquè l'Ajuntament se va posar serio i si no pagava el nen, pagava son pare. Per consiguent, no és només el tema sanitari que és el principal, és que aquí mos jugam el futur econòmic, tornam a estar, d'això en el Tiffany se n'entén bastant, o molt, tornam a estar en saigon escoll, els alemans, si seguim en s'escalada per amunt, mos tornaran a posar fins més, i l'any passat també anàvem bé, i tots recordarem que un dia pas altre tot tancat i se va acabat en el desastre que va representar. Per consiguent, si el tema sanitari és gravíssim perquè segueix havent-hi moltíssima de gent, avui els joves que se creuen que no passava res, doncs sí, joves de 18 anys han mort i els hi han de fer entendre i llàstima no ho entenen a través de missatges. Si demà no va a la policia, és el polígono, o divendres, el polígono se tornarà a omplir de gent que no pensa. I això és molt lamentable, però és així de trist i així de dur. És a dir, la recomanació, lamentablement, haurien de servir, però no funcionen. I aquí mos jugant, repeteixo, el tema sanitari, vol dir la salut de tots i la vida de qualcuns, però sobretot el tema econòmic, no poden seguir jugant, no poden seguir permetent que un percentatge, més igual si és un 3 o un 33, pugui posar contra les cordes tota una comunitat. No és possible que un ajuntament, un govern, un govern no puguin posar ordre en el carrer. Està prohibit? Doncs està prohibit i s'hauria d'haver acabat. Però, en fi...
Uh-huh. A partir d'ara, una vegada ja heu deixat clares les vostres postures inicials, sí que ja obrim directament el debat, de manera que no falta que jo us doni pas, que cadascú que vulgui parlar, sé que sou persones educades, que no us trepitjareu els uns als altres. En definitiva, però, creus que són, pel que més o menys ens heu plantejat, podem deduir la vostra següent resposta, però us la formulo la pregunta en tot cas. Creus que són suficients aquestes mesures que hem enumerat juntament amb d'altres, o haurien de ser més i, a més, més dures?
Bueno, yo empezaré yo. Yo creo que nadie tiene claro, y yo creo que a estas alturas nadie tiene claro que realmente lo que hay que hacer. Porque todo lo que se está haciendo funciona a ratos y luego no funciona, deja de funcionar. Alguna cosa funciona mejor que otra. Es decir, yo creo que aquí hay que tener cintura y capacidad de decisión en los momentos adecuados. Las recomendaciones, está claro, y era para también arrebatar lo mismo, las recomendaciones no funcionan en nuestra sociedad. A mí tampoco me gusta personalmente que me prohíban las cosas, pero a mí no me tienen que recordar que yo no me puedo besar con alguien, no me puedo frotar a las 2 de la mañana, o donde sea, es que da igual. Es que sabemos que el COVID también se puede coger en un avión, pero el comportamiento de la gente joven que la entiendo, no es que no lo entienda, se están perdiendo una parte importantísima de su juventud. Y esto es un tema que no se aporta, porque no solo es que ellos ahora son los culpables, cuando la gente mayor también era culpable en su momento. No se está hablando de lo que se están perdiendo, pero tampoco, lo que dicen, no nos podemos jugar toda una comunidad por el tema de su, bueno, de la juventud y la locura de la juventud, ¿no? Que nosotros tenemos la suerte de vivirlos y ellos no.
Clar, és però, que justament en aquesta línia, tots... Tiffany, perdona'm l'incís, parlàvem amb el cap d'estudis del Departament d'Estudis d'Excel Tour i deia que hi ha empreses turístiques, i no turístiques, però en aquest cas parlàvem del turisme, amb 20 mesos de pràcticament aturada o ingressos molt, molt mínims, per no dir zero, i que aquesta situació era gairebé, gairebé insostenible. Però aquí queda l'apunt. Joan Mateu,
és
ja veus
impossible.
Que...
Jo, en defensa de lo que he dit abans, des de luego, si tot deien que les recomanacions no serveixen per res, no serviran per res. És a dir, si ja d'entrada no hi creïm, però bueno, no, cadascú té la seva opinió i jo crec que ja queda clar el que s'havia de dir. Jo sí que tinc un parell de coses clares. És a dir, està clar que el nivell de contagi és directament proporcional en el nivell de contacte. Està clar també que el paràmetre número de contagiats va d'equiguent en el seu valor com a referent de la situació, perquè hi ha molta de gent vacunada, els contagiats són amb una edat promig més baixa i ho resisteixen més bé. I també els serveis mèdics pues, han après a tractar millor aquesta malaltia. Jo també està bastant clar que això és una malaltia que ha vengut per quedar-se, és a dir...
És una pandèmia.
És una pandèmia.
Dir, perquè l'Anna Picoré sempre em recorda que les pandèmies duren 5 anys i que
sí,
tot just estem
però,
un any
però,
i mig.
Però les malalties moltes vegades queden, perquè la grip... També hi pot haver una pandèmia de grip, però de grip fa molt d'any que en tenim. És a dir, això, en principi, hem de pensar que ha vengut per quedar-se i, per tant, hem d'aprendre a contrarrestar els efectes que pugui tenir negatius, que en això no m'ha après molt, perquè jo cada vegada que surt aquest tema, que és cada vegada que venc aquí, recordo...
Són els nostres temes.
L'heroïcitat que s'ha fet en treure les vacunes amb aquest termini tan curt de temps, això és un avanç científic brutal, com segurament és el més gran que hi ha hagut, i per tant, no tot és negatiu.
Tu, Tolo, hi veus alguna cosa positiva amb tot plegat?
Bueno, jo he de reconèixer que el poc que havia après de tot això... Això és un poc com els seleccionadors de futbol, els entrenadors, no? Tothom és entrenador. Però, bueno, n'han sentit xerratant, com deien en Mateu ara, penseu que fa un any i mig que cap noticiero, cap telediari o cap d'aquest, durant la primera mitja hora només xerra de Covid i Covid, no ha arribat a prendre de més. Què és el que m'han buat aquests dies? Els britànics, els inglesos, no són els més beneïts del món. Durant la història ho han demostrat. Són un poc raros, però no són els més beneïts del món. La postura d'Inglaterra és bona. El millor, com deia en Joan Mateu, hem d'aprendre com viure amb això i és que el gafa que s'ho curi. Hem de mullar-ho tot, perquè no dubtem que hi haurà un antes i un després de la postura des d'ahir de Gran Bretanya. Allà o serà un desastre que haurà d'intervenir, no ho sé, el papa, no? El qualcú que faci miracles, o efectivament hauran acertat i diran, pues d'aquí poc temps, com que tothom ho haurà tingut o ho han superat. Allò, la veritat que això m'ha acabat de desconcertar en el poc que havia anat aprenent de tot això, però bueno, actuant com els ingleros, han de ser restrictius. Una de dues. Aquí no hi ha terme mig. Una de dues.
Com poc va aquest comentari, Tolo, en la línia del que deia en Tiffany, o venia a dir que el món globalment està bastant perdut respecte a quines mesures prendre per tallar aquest virus, que d'altra banda, com diu en Joan Mateu, ha vingut per quedar-se, o com a mínim per quedar-se un llarg temps.
Una altra cosa... efectivament, en Joan Mateu ha dit una cosa molt important. Jo veig un dia que discutia de la maldat dels homes, i efectivament, lògicament, i les dones han fet moltes coses mal fetes, Però vaig llegir, no sé qui ho havia dit, que deia, sí, però no oblideu que l'únic que pot salvar un home, o una dona, o una dona, és un altre home. I efectivament era així, han aconseguit treure unes vacunes que per una via normal haurien estat 5 o 6 anys i ho han aconseguit en un grapat de mesos. És a dir, quan se posen en sèrio els temes tant de sanitaris com els científics, vol dir que moltes coses hi troben solució. Després, la llàstima és que retrocedim. Penseu que aquí vàrem arribar a estar de més 40 per 100.000 i tornem a estar de més 500 o un desbarat d'aquests. Bueno, no han trobat el camí. I tanmateix, jo estic en totes les mesures que ja ha fet govern, i ho he dit així, des del primer dia, amb altres coses no estaré d'acord. Però en aquest moment no estem per discutir. Ho han de discutir els entre ells, posar-se d'acord i aplicar les mesures.
En aquest sentit, Tolo, comencem per tu en aquesta ronda, per exemple, i després que s'assumin com vulguin en el moment que vulguin en Joan Mateu o en Tiffany. Veus necessari el toc de queda nocturn, com ja s'està aplicant a altres comunitats?
Bueno, jo en tot de queda, tant mateix després, això és un altre històric que han aconseguit en aquest país, que de 7 tribunals cap del diu el mateix, de locals. És que tenint l'edat que jo tenc, hem viscut un altre tipus d'Espanya, on hi havia unes directius marcades, d'acord, que no pot estar tot centralitzat, però tampoc pot ser que el superior d'aquí digui no, el d'Andalusia digui sí, el del País Basc digui que no ho sap. Això organitza un verdader merder. En quant a l'estat de queda, jo crec que un toc de queda a les 9, les 10 i tal, que està molt exagerat. Però crec que no està malament del tot que a una hora acceptable, crec que han posat la 1, si no l'ha equivocat.
De la
1
a la 6, sí, correcte.
Bueno, per què serveix això en el final? Pot servir perquè les forces de seguretat puguin actuar. Perquè, clar, si no hi ha aquest toc de queda, no poden fer res. La gent té tots els drets d'estar al carrer i fer el que vulgui.
Sí, de fet, Toló, per concretar i per matisar, no parlem en aquest cas entre la 1 i la 6 de toc de queda com a tal, sinó que entre aquesta franja horària queda prohibida o limitada les reunions de persones no convivents.
Per correcte. Bueno, amb això hauríem d'aclarir una cosa. Ara imagineu una família que se'n va a veranear no sé on, o el que sigui, i van a seu fills. Jo suposo que d'on podrà quedar, que sé bo. Aquest punt jo l'he llegit i espero que ho aclaresquin.
Sí, després suposo que ve ja la lletra petita i que hi ha aquests detalls que efectivament s'han d'aclarir. Toc de queda sí, toc de queda no, Joan Mateu.
No, és evident que no. És dir, toc de queda és una restricció, una llibertat fonamental. Que se regulin els horaris o els horaris d'obertura i tot això és una altra cosa, però un toc de queda que suposa que la gent no pot sortir ni se pot desplaçar, en fi...
Recordeu que vam estar 3 mesos que pràcticament no podíem sortir de casa.
Jo vaig estar en contra d'aquests 3 mesos, és a dir, no
és dubtós,
i el tribunal i el constitucional me dona la raó.
Sí, ho hauríem un poc més tard, però sí, efectivament. I la Tiffany?
Yo tengo muchos sentimientos contrapuestos con esto. O sea, no, lo que he dicho antes, no me gusta que me limiten, que a mí personalmente y en mi entorno de 1 a las 6, sinceramente nos da igual. A mí, que haya una herramienta que tengan las fuerzas de seguridad para poder hacer su trabajo, me parece positivo, pero es verdad que tampoco me gusta que me limiten, ¿no? Bueno, no podría estar más de acuerdo con lo que han dicho. O sea, que estamos en un país que 7 tribunales no se ponen de acuerdo, y también los que hemos vivido en España que tenía otra directiva. Es que me ha parecido maravilloso el comentario, porque es que es así. Y nos estamos encontrando que esta realidad que tenemos tan democrática, pues en momentos difíciles tampoco es la solución. O por lo menos no nos da una solución.
Yo, ya si veremos. Me permiteu, sí, digues, como comentario, vamos a ver. ¿Se imagina alguien que el primer confinamiento de marzo, que no tenía ni idea nadie de qué clase de bicho era esto, no había vacunas ni perspectivas, no hubiera habido un confinamiento obligado, el desastre que hubiera sido? Aún así lo ha sido. ¿Alguien se cree que aconsejando simplemente que desee usted en casa, la gente se hubiera quedado? La pregunta.
De hecho, sabemos que aconsejando y aún obligando,
pues
sabemos
es
que aún obligando no se ha cumplido. Porque mira, ayer mismo lo hablábamos en una tertulia, en una cena, y lo decíamos: mira, a un canadiense le dices que tiene que estar en su casa y lo hace por responsabilidad civil, y sobre todo por los demás. Es decir, somos una sociedad y lo que tenemos que hacerlo es una sociedad conjunta. Nosotros tenemos una manera de vivir que es muy diferente y entonces cada uno va a su bola y la ley es para cumplirla, pero los demás. Y esto lo hemos visto, o sea, lo hemos visto en el confinamiento y es muy drástico. Alguien decía, ¿pero cómo que helicópteros iban volando para ver si la gente está...? Sí, sí. Y dice, ¿pero cómo podéis vivir así? Y digo, no, es que no es que podamos vivir así, es que en España, si no se hace así, no funciona. Y aún así tampoco acabó de... Bueno, funcionó, vamos a decir, mayoritariamente, pero la cantidad de multas que tuvo que poner la policía a la gente que pilló, porque no sabemos a quién no pilló, ¿no? Eso, o sea, tenemos esta manera de vivir que es lo que nos hace tan atractivos, pero en los momentos difíciles como ahora es muy frustrante y sobre todo da mucha pena por todas las personas que han hecho un esfuerzo, lo que hablamos de las fuerzas de seguridad, la gente de los hospitales, las familias que han perdido, ver que todo esto, porque hay gente ahora mismo en estos momentos, gente que se va de juerga, que parece que es la razón, vamos a decirlo así, porque ya sabemos que hay mucha más gente viajando y que mucha más gente moviéndose en aviones y esto, pues también pues que nos da una situación que es difícil de manejar y sobre todo de medir. Uh-huh. Pero a mí me da mucha... Es que me da mucha pena todo esto.
I per acabar amb aquest capítol...
I després me frustra per esto.
Ho crec, Tiffany. I per acabar amb aquest capítol, que evidentment podem tornar a tocar qualsevol dimarts o dijous o de tertúlia, perquè per desgràcia la pandèmia continuarà existint, Joan Mateu, no sé si tens res més a afegir-hi.
Bueno, sí, jo és a dir... Aquí hi ha l'estat d'excepció i que és una situació que si s'argumenta adequadament permet restriccions de les llibertats fonamentals. Jo no estic en contra d'això, el que passa que això s'ha d'argumentar. No vol dir, bueno, com que així no sortirà, anau. No, escolti... Jo, si vull sortir a les 3 de matí a córrer i no faig mal a ningú, a no ser que hi hagi un estat d'excepció o un estat de guerra, que són que és primer que respectaré, pues no me va bé que me prohibesquin una cosa. Uh-huh. I jo no he vist una argumentació científicament demostrada de que un tot de queda millorat la situació. Igual que tampoc he vist demostracions d'altres coses que s'han fet.
El que diuen tot ara al Regne Unit es veurà, no?, aquesta mesura...
Bueno, el Regne Unit ha pres una decisió, supos que assessorats pels seus comitès científics, que jo, vist així de lluny, me sembla que pot sortir bé. No ho sé, però...
Temps al temps.
No, jo posats a triar, Joan Mateu, m'estim més...
En brevetat, per favor, Toló.
Imagina el que vaig dir, m'estim més el doctor Simón que Miguel Bosé, en aquests casos.
I doc...
Per dir el cas.
Queda clara la teva precisió en aquest sentit, Toló. I doncs ja recordarem que estem parlant amb en Joan Mateu Urrach, en Toló Cervera i en Tiffany Blackman, que són els nostres alquimistes del dia d'avui, però ja sabeu també que qualsevol moment, si us voleu sumar en aquesta tertúlia, ja ho veieu apassionant, teniu tres vies molt clares per fer-ho.
Per opinar en directe al programa, telefona al 971 13 99 00. Piula a Twitter a @múltiplesIB3 o envia un WhatsApp al 646 93 45 01. Múltiples. Via lliure a la teva opinió.
I doncs ja ho sabeu, aquestes són les tres vies de participació directa en el programa, en aquest cas concret a la tertúlia, per acompanyar els comentaris de Joan Mateu Urrach, Toló Cervera i Tiffany Blackman. Descansem ara un minutet i tornem amb l'avanç informatiu i la represa de la tertúlia.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Ei, Araceli, mos trobam en el replà i xerram dues horetes seguides.
Seguides, David, és que som una comunitat de veïnats amb moltes coses a dir, eh?
I xafardera.
El replà, de dilluns a divendres, a les 5 del capvespre, amb Araceli Bosch i David Oliver. IB3 Ràdio és actualitat. De 3 a 5, segueix el fil de l'actualitat.
múltiples.
És l'hora de l'abans informatiu, quan són les 4:33 minuts, per tant, ja el tenim aquí ben assegut, còmodament assegut, preparant els papers i el que té en el cap, que és més important que els papers, en José Luis Galindo, editor de l'informatiu.
No creguis, eh? No, a vegades és més clar el que hi ha en els papers que el que hi ha en el cap.
Bé, però 50-50, no? Deu haver casos de tot. Però vaja, et veiem els papers i et veiem, que perquè ja ho sabem, que tens la informació també molt ben estructurada. Què ens diuen els inputs informatius
avui? I de fa una estona que ja s'ha publicat el Butlletí Oficial de les Illes Balears la modificació del decret llei 11-2020, que estableix un règim sancionador específic per frenar l'avanç de la Covid, i és bàsicament el que ja se va comunicar ahir en roda de premsa i el que vàrem explicar a l'informatiu. 1.000 euros és la multa mínima que hauran de pagar els participants de botellots o esdeveniments semblants. No utilitza aquesta paraula, però la descriu. Uh-huh. 2.000 euros si són contacte estret d'algun contagiat i es voten la quarantena, i 5.000 euros si són casos positius de coronavirus. Per altra banda, les multes per als establiments que venguin alcohol més tard de les 10 del vespre, la multa serà de 5.000 euros. I recordem que, pel que fa a les festes il·legals, els propietaris d'habitatges estaran obligats a comunicar quines eren les persones que han promogut la festa i han llogat la casa per sancionar-los, i, si no ho fan, haurien de fer front a una sanció de quantia semblant als promotors de la festa per manca de col·laboració. Això ho va recordar ahir el govern. Uh-huh. Però bé, ja s'ha publicat el Butlletí Oficial de les Illes Balears, aquest canvi en les sancions, i, per tant, ja estan en vigor. Això per un costat. Després també estan pendents del Consell Interterritorial de Salut, que es torna a reunir avui a Aro Baixa per analitzar la situació de la pandèmia i avaluar possibles mesures per frenar l'onada de contagis. Recordem aquesta trobada setmanal entre comunitats autònomes i l'Estat, i algunes comunitats autònomes ja s'estan topant amb un criteri diferent de la justícia. Recordem que hi ha diferents comunitats autònomes que demanen unes, per exemple, el toc de queda. La darrera decisió que hem sabut per part de la justícia ens arriba de Navarra. La justícia denega el toc de queda a Navarra. L'executiu havia demanat l'aval del Tribunal Superior de la Comunitat Autònoma, mm-hmm, en risc extrem de contagis per les xifres que tenen, i el govern de Navarra volia imposar el toc de queda entre la 1 i les 6 del matí al municipi, és el manco amb més incidència, però finalment el jutge del contenciós administratiu ho ha denegat. Veurem si avui es tracta aquest tema al Consell Interterritorial de Salut, perquè és veritat que les xifres són bastant diferents segons la comunitat autònoma que mirem, i també les peticions de cada comunitat són diferents.
Mm-hmm. Clar, cadascú defensa...
Hi ha qui vol ser més restrictiu, hi ha qui no vol ser tan restrictiu, i la veritat que la justícia tampoc té un criteri comú, al manco pel que s'està veient fins al moment. Mm-hmm. Les dades no són bones. Les Balears superen per primera vegada el miler de contagis nous de Covid en 24 hores, en concret 1.034 nous positius, i això fa que ara mateix tinguem 7.300 persones amb el virus actiu a la comunitat. Hi ha hagut una defunció i s'han donat 461 altes. Es veu que gran part d'aquests contagis són persones joves, menors de 40 anys, sobretot menors de 30 anys, i la situació als hospitals és un poc més complicada que fa un mes, sobretot perquè han de sumar la població flotant, que també s'ha de tenir en compte, pel turisme, evidentment.
I ara, si comencen els anglesos, també, clar, pot ser que s'incrementi.
Sí, efectivament, és normal. Però també s'ha de dir que aquest increment de casos actius de Covid no s'està traslladant en la mateixa mesura als hospitals, afortunadament, i per això s'està resistint, però sí que hi ha por, i per això ja s'estan prenent mesures preventives, com ho venim comentant, ja s'està replanificant, per exemple, les operacions quirúrgiques no importants o no prioritàries. Molt ràpidament, després de 6 mesos, la Conselleria de Salut ha hagut de tornar a intervenir una residència, en aquest cas a Eivissa, la residència de geriàtric d'Eivissa, amb 27 casos positius, uh-huh, detectats de moment. Són 97 residents, 25 dels quals han donat positiu, i són 86 treballadors i 2 han donat positius. Per tant, 27 casos en aquesta residència. També s'ha aprovat la compra de tests d'antígens a les farmàcies sense recepta. Fins ara havien de menester prescripció mèdica i el preu del test oscil·la entre els 8 i els 15 euros. Per tant, ja se podran comprar aquests tests d'antígens a totes les farmàcies.
Idò, bé, queda ben clar en aquest sentit, José Luis, que la pandèmia, la Covid-19, continua ben a la primera pàgina de l'actualitat informativa.
Sí, malauradament sí. Tot i que tenim ganes de començar a parlar d'altres coses.
Sí,
també,
efectivament, sí. En el nostre contratulliant, Joan Mateu Enrac, ens deies que sempre vinc parlant del virus, però és que, clar, és el signe dels nostres temps, tristament, i esperem que acabi quan abans millor. Gràcies, José Luis.
Gràcies a vosaltres.
A partir de les 7 us escoltam puntualment. Adéu. Gràcies.
Veus crítiques, opinions independents, pluralitat, múltiples.
Idò, a les 4:40 minuts exactament en aquest punt horari, reprenem aquesta tertúlia amb Joan Mateu Orrac, Tola Cervera i Tiffany Blackman. Tenim dos temes sobre la taula i només 10 minuts escassos per abordar-los. El primer, ja ho dèiem, seria aquesta societat violenta o fenòmens aïllats, com a pregunta, després vosaltres ens donareu el vostre punt de vista, i és que darrerament hem assistit a diversos episodis aïllats, això sí, de violència a distintes parts d'Espanya. A Mallorca, dimecres, passades les 2 de la matinada, en el balneari 1 de la platja de Palma, una colla de 13 joves d'entre 18 i 20 anys dels Països Baixos van agredir brutalment un altre jove de la seva nacionalitat amb lesions tan greus que finalment diumenge aquest jove va morir a Son Espases, on havia ingressat en estat molt greu. D'altra banda, molts dels nostres oients ben segur que han vist a hores d'ara l'agressió brutal que va patir també dijous de la setmana passada un sanitari en el metro de Madrid, simplement per dir-li a un passatger que es posés la mascareta, ara que en parlàvem. Aquest jove, lluny d'obeir la recomanació, li va propinar un fort cop de puny a l'ull al sanitari, que, pel que sembla, podria perdre, si no ha perdut, la visió total o parcial de l'ull afectat. Finalment, l'agressor, un jove de 19 anys, amb antecedents, que ja havia canviat d'imatge, per cert, va ser detingut ahir a hora baixa. I això ens du a parlar, Joan Mateu, Tolo, Tiffany, qui vulgui començar en aquest punt, en aquest tema, si estem en una societat cada vegada més violenta, si el virus ens està tornant una mica violents a tots, o és que només són fets aïllats, el que passa que ara, en els mitjans, ens en fem ressò immediatament, com qui diu. Tolo, si vols.
Bueno, jo crec que hi havia mala gent tant del virus, durant el virus i després del virus. Això és molt senzill, això és mala gent, és a dir, no és vera que tothom sigui bo. No? Això ho du la naturalesa mateixa, hi ha gent amb molt mala idea, molt mala entranya, capaços de fer qualsevol animalada. I l'excusa aquesta de que mentalment està desequilibrat, jo en molt de casos no me val. El tipejo que he dit tipejo perquè no arriba ni a tipo. Jo l'he vist en les notícies i és un bitxet.
El jove de Madrid, el metro de Madrid.
El de Madrid, sí, no pesa 20 quilos, però mira el mal que pot arribar a fer un individu com aquest. Per consiguent, s'ha de ser molt contundent, tornant quasi a lo de més. Aquell jove que mataren, que era Corunya, m'apareix.
Sí, sembla.
Bueno, és que no pot ser, o s'atura de qualsevol manera, no sé si en pedagogia, en lleis o en làtigo, no sé com, ni ho dic. Però s'ha d'aturar perquè el que no pot ser és que una persona normal sortís de matí al carrer per anar a fer el que sigui, la seva feina, el que trobi, i no sapi si tornarà a casa seva. Això no pot ser, d'acord? Que són casos molt aïllats. Però són tan tremendos, tan terribles, que és que no pot ser, i de passada, no només som espanyols i colombianos i portuguesos els que fèiem aquestes animalades, els holandesos són els que se carregaren aquest prova d'edat de 18 anys, que també era holandès.
Sí, un paisà d'ells, bueno, efectivament.
Que tenim dins el cap, aquest és el problema.
Tolo, i la pregunta concreta, per una resposta molt ràpida, és: estem en una societat de cada vegada més violenta o no és tan així?
Jo crec que en general no. El que passa és que els temes de violència són molt més estrens dels que eren en aquell temps. En aquell temps una brega podria ser de duergueltada i s'havia acabat i a fer una copa junts. He sortit molt de vespre. i acabava així. Avui no, avui és que si no te maten, prop t'hi fan.
Mm-hmm. Sí, de vegades fa por circular per determinats
llocs. Ah, per suposat, jo vull a barris de Palma que no hi aniria per res del món. Quan, en el meu temps, la merda li que aquí hi havia era el barri xino, no l'heu conegut, i podries anar ben tranquil, o sigui, com a màxim una sempenta, res més.
Mm-hmm. La Tiffany, no sé si somreia o feia algun senyal per intervenir, Tiffany.
No, no, sonreía porque es que es verdad, o sea, es que estoy de acuerdo con los dos. La realidad para mí es que no es que haya más violencia, pero sí que es más virulenta. Yo no sé si es porque no ha habido fútbol y no, pues, la gente no ha podido sacar sus emociones, no ha habido deportes.
Van tenir Eurocopa fins la setmana passada,
es que
no, però,
no sé
la Tiffany.
Eh?
Dic, Tiffany, perdona, que vam tenir Eurocopa, que va guanyar Itàlia, per cert, a Anglaterra,
sí,
diumenge de la setmana passada.
Sí, pero bueno, que llevamos muchos, muchos meses con que, digamos, los deportes y la gente no ha podido, vamos a decir, desahogarse. No lo sé. No creo que haya más, pero sí que creo que es más virulento. O por lo menos nos choca más. Uh-huh. No sé. A mí por lo menos las últimas tres me parece tan... Es que es más allá que chocante. Es una sensación como de incredulidad, uh-huh, que te lo están contando, lo estás oyendo y quieres saber más, pero al mismo tiempo tengo rechazo de querer saber más de una cosa tan, tan asquerosa,
tan
porque
trista,
parece tan primitiva, ¿no?
Es que estos casos, primitivo. Tiffany, no son estos tres últimos casos, no son en una pelea, un calentón, no, no. Es hacer daño y en dos casos matar por matar, es decir, lo más terrible que puede pasar.
Uh-huh. Sí, ens queda per conèixer, sí, sí, l'opinió, sí, d'en Joan Mateu.
Bé, és una bona pregunta a la qual ja no tens resposta. Jo el que puc fer és fer qualque reflexió. En principi crec que en el meu punt de vista, però no científic, crec que no és, la societat en general no era més violenta que abans. Crec que per un costat hi ha les xarxes socials que li donen molta canxa a qualsevol cosa i, per tant, un aconteixement com aquest tan desgraciat com el Metro de Madrid, pues, ha circulat ja per tots
els fòrums i per,
sí,
totes les bandes. Sí,
i antigament, pues, sí, potser sortia en premsa, tal, però passaven successos semblants en aquest. És a dir, que, per desgràcia, com ha dit en Tolón al principi, hi ha gent que té un gen de maldat, és a dir, això està científicament demostrat. Per tant, i jo també una cosa que sí crec és que la crisi econòmica del 2008, com qui no se va gestionar bé per part del capitalisme, sí que ha fet que hi hagi una part important de gent que s'hagi sortit, diríem, del sistema de valors que hi havia i que aquesta gent és la que propicia aquests episodis de violència, no només física, sinó també verbal. Tu has citat ara l'Eurocopa. Què va passar després de l'Eurocopa? Hi va haver un
també
moviment racista, sí, contra els jugadors anglesos que havien fallat els penals.
Uns jugadors negres, sí, sí, clar.
Sí, perquè eren negres, cosa que jo en aquell moment me'n vaig alegrar molt de que no m'havia donat compte de que havia
estat veure, així,
vaig veure a final, però no m'ho vaig fixar si eren blancs o negres que fallaven els gols. És a dir, però i tot això ve, crec, en part, no en tot, però en part, sí que li dono una responsabilitat en aquesta mala gestió de la crisi econòmica que ha deixat a gent tirada, diguem, sense voler llevar-li't la seva pròpia responsabilitat, que també la tenen.
Clar. I aquí podria...
Però que el Joan Mateu, que ara has dit una cosa importantíssima, jo ho compartesc, és a dir, hi ha molta de gent molt frustrada, joves, menys joves, sense futur, no veuen sortida pel lloc, i, claro, aquesta frustració pues, normalment la treuen de qualque manera. Però també és vera que veiem gent acomodada, com se deia en bon mallorquín dic, gent sense problemes, sobretot econòmics, que són violentíssims. No?
Sí, sí,
i algo està fallant. Però, vamos, estic d'acord amb el que has dit. Que una gent, sobretot jove, veient que no té futur ni sortida ni sap per on ha de pegar, pues per qualque puesto li pot sortir el que tu has acumulat.
Clar. I ara us faré una pregunta per examen tipus test, per tant, amb una sola paraula m'hauria de donar la resposta, sí que és difícil, però ja us vaig donant temps. Com es pot erradicar la violència? No sé si educació, si tallers, si conscienciació, no ho sé, això és, l'opinió és lliure. Joan Mateu. Una paraula, per
una
favor,
una combinació de moltes coses, d'educació, de lleis sensates però fermes, i però sobretot educació i educació.
Color?
No, la violència existirà sempre abans la persona, i sempre hi haurà aquest percentatge en èpoques més o menys de gent violenta i de gent que la vida dels altres no li importa, i tenim massa històries o massa exemples de la història, no? La violència existirà.
I Tiffany?
Una combinación de lo que has dicho, educación, comunicación, empatía. La violencia siempre existirá. También estoy de acuerdo que existirá siempre, pero hay que trabajar siempre para reducirla.
I tant. El que sí queda ben clar és que...
És una cosa que puede hacer para siempre.
Sí. Entre en Joan Mateu...
Si me deixes només afegir una coseta.
10 segons.
Llevar la pobresa. Ja sé que és molt difícil, però...
Això donaria per parlar...
Reduir la pobresa tindria un efecte fantàstic damunt la violència.
Això és bàsic.
No sé, i ara, és una tertúlia.
Ja per acabar, en Tolo, tenia un comentari per fer-nos, com a en qualitat, Tolo, de president de l'Associació de Distribuïdors de Balears. Tenim, Tolo, un minut exacte.
Vale, idò, mira, anirem ràpids. Com heu llegit i heu pogut sentir, tenim un contenciós, per no dir enfrontament, la regidoria de mobilitat, amb el senyor Déumau, que és tinent de Balda. Fa un any i mig que mos pegam per fer-li entendre que, sobretot, una zona molt determinada, com el carrer Unió, Plaça Mercat i aquells barris, no poden fer la nostra feina, cargues i descargues que hi són, però estan plenes de turismes o de motos, demanant per entrar algo tan senzill com per entrar de matí amb un horari pactat en l'Ajuntament, a la plaça Mercat, per poder carregar i descarregar, millor dit, descarregar en aquest temps, repartir a tots els comerços que hi ha per allà, sí. Bars, restaurants, hotels, etc. I no hi ha manera. Jo fa 20 i molt d'anys que faig trull dins d'aquestes coses, i en la meva vida m'havia trobat en una situació tan absurda de veure que la part que ha de donar resposta no tan sols no dona resposta, sinó que els comentaris que fa incrementa la crispació del meu sector.
I de tot, aquí queda fet aquesta crida o aquesta reivindicació i apuntada. Per tant, gràcies una setmana més, Joan Mateu Orrac, Tolo Cervera, Tiffany Blackman. Fins la propera i sempre, evidentment, amb discrepància, però sempre sense violència. Gràcies a tots tres.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Ara acabarem una setmana més amb les converses antilògiques entre na Carme Planells i Neva Florit, filòlogues.
El mes de juliol ja és un mes de calor intensa, de ple estiu. I qui més qui manco pensa en les vacances o ja les està gaudint. I enguany, que crec que encara seran tranquil·les, molts dillencs quedarem per aquí per gaudir de les nostres illes i no anirem gaire lluny. Vejam com ho duen per Menorca, si hi han partit o encara hi són. Sobretot, de què ens proposen conversar avui? Hola, Eva, com estàs? Ahí ets?
Sí, hola, Carme, sí que hi som, per aquí
no,
encara.
No has partit encara, tu, eh?
No, jo encara no he partit.
I com ho dus?
Mira, ho dus molt bé. I avui te volia dir una cosa, sí. Que no sé si a tu te passa, però jo, com més va més, només sé que no sé res.
Ah, bé, saps què et dic jo? Que la gent que es pensa saber massa té el cap de carabassa. És normal. Quan més saps una cosa, més dubtes de tu mateix. I en el nostre cas no fardam o no presumim de saber massa. Però conta-m'ho un poquet, què és el que t'ha passat?
Mira, jo resulta que com més segur estic que a Menorca anomenam una cosa d'una determinada manera, arriba algú, he de dir que moltes vegades un ciutadellenc o una ciutadellenca, i em diu que ho diu d'una altra manera.
Bé, jo crec que això passa per tot, eh? Però també és curiós que en una illa petiteta com és Menorca hi hagi tantes variacions en determinades paraules.
Sí, i jo arriba que faig broma amb la Pilar, l'altra assessora lingüística del Consell, que ja coneixeu.
La Pilar Vinent, sí.
Sí. I jo, per exemple, l'altre dia volia parlar del Cap Roig a la nostra pàgina de Facebook i vaig fer broma a la Pilar. L'idea, a veure si a Ciutadella també ho deien d'una altra manera, en això, en aquest nom de peix, pensant que no seria així, que ho dirien igual. I va resultar que no, que allà li diuen Roja.
Ah, m'encanta. A mi m'encanta la Roja, o com, que és com ho deim també a Eivissa, i Cap Roig, com diuen aquí a Mallorca. A mi m'agrada molt la planxa, un poquet d'all i jovet, si és pagès bo, és que no necessita res més. I que vareu comentar des del punt de vista lingüístic sobre la Roja o el Cap Roig?
Bé, vam comentar l'ortografia, vam dir que vam guionet.
Clar, clar. Home, és que hem de seguir les regles ortogràfiques habituals i en aquest cas posar-me un guionet també és per facilitar-ne la lectura. Si no en dugués, jo crec que la gent diria o Cap Roig o Cap Roig, o vés a saber què.
Sí, exacte. I bé, i en el fons jo crec que l'ortografia és una gran ajuda per als parlants d'una llengua. I sobre Roja, precisament, aquesta forma com ho diuen a Ciutadella, i ara també sé que ets eivissenc, vam destacar que aquest fenomen fonètic que fèiem a les Illes Balears, en què davant una paletal, una jota, fèiem aquest so fricat com a de, que no, això no s'ha de traduir en el llenguatge escrit, en aquest cas.
Exacte, si dius mateix cas de llegir o llegir o passejar, que és una cosa, diríem, és un tret fonètic, però que no s'ha d'escriure. I en aquest cas jo ara estic dubtant si roja o roja, però crec que deim roja també. Si dius mateix cas també que trutja, que hi posam aquesta T, i la roja ara t'ha dit que ara es veu que fa temps que no n'he menjat perquè estic dubtant de com l'he dit. Hauré d'anar a algun lloc que em facin i de bona.
Bé, i mira, a Menorca no deim trutja, deim truja, precisament. Aquesta fricació no la feim, en aquest cas.
És com un ball, eh? Algunes paraules sí, altres no.
Bé, i mira, resulta que parlant d'animals de la mà, t'he de fer una pregunta, Carme. A veure, tu com anomenes aquell animal marí de cosa arrodonit i cobert de punxes que trobam davall la mà, damunt fons rocosos?
De què em parles? Jo li diria voga marí, ja sé que no toca, jo ho diria amb una B baixa, però també he sentit gent que li diu eriçó.
Bé, de jo resulta que pensava que a les Illes Balears tothom deia boga marí, però he trobat que no és així.
No.
I bé, és això que dèiem, no? Que de la nostra llengua no ho sabrem mai tot.
I el que t'he comentat jo, que dèiem boga marí amb una B baixa, però tocaria ser boga marí amb una B alta, eh? Seria la forma correcta. I com sempre dèiem, una cosa és com escrivim, les normes ortogràfiques, però que es parlar sempre és una cosa un poc més, més lleugereta.
Sí, i per cert, idò, per tant, si va amb
B alta, no tindria
res a veure amb vogar, que podria semblar que venia de remar, no? Com si fos un animal que vogués per la mà.
Sí, sí, quedava bé, la teoria,
quedava
però bé, ja sabem que una cosa són les teories d'anar per casa i les altres més científiques, perquè, per exemple, en Coromines proposa que tingui alguna cosa a veure amb boc de la mà, sobretot a partir de la idea o de la denominació primitiva de mossàrab, que era bogo, que es relacionava les suposades propietats afrodisíques del bogamarí i el desig sexual del mascle de la cabra, no sé.
Uau, sí. Bé, idò, i en canvi jo, en un article de Martí Domínguez, explicava que Antoni Corcoll Llobet l'emparenta amb l'occità bogo i el francès boga, en referència a la semblança amb la pell com a erissada del fruit de la castanya.
Home, també podria ser, eh? I són coses interessants de trobar, de descobrir, també de parlar-ne, perquè jo crec que donen moltes ales a la imaginació.
Sí, i és que a més em va sorprendre molt, perquè vaig quedar sorpresa de trobar que efectivament a Mallorca, i jo no en tenia ni idea, hi ha indrets on diuen bogo. O bogo marí, o bogo marí.
En saó aquesta que comentaven d'en Coromines, un poc, no? Sí, de bogo, dos mossàrab.
Sí, podria ser que fos alguna cosa així. I va ser realment sorprenent, perquè jo no en tenia ni idea. I a part d'eriçó de mà, que sí que sembla que està bastant estès.
Sí, jo he trobat que en el País Valencià i a l'Alguer també li diuen bogo marí i també li diuen bogo, o sigui que per tot hi ha un poc de tot, no?
Sí, sí, sí. I després també altres denominacions, que algunes les hem sentides, són garota o garoina, i també capellà, cassoleta, castanya de mà, ulleta, oris, paperinell...
Estaria bé saber d'on li ve aquest nom de capellà a un bogamarí.
Ah, sí.
Pel color negre de la sultana, això és un estudi interessant
a fer. O per les punxes, no ho sabem.
Per les punxes, eh? I tu n'has provat mai, va de bogamarins?
Bé, jo t'he de dir que soc més de cap roja.
Ah, també, que de bogamarins. també està bé, la roja està molt bé. Jo sí que n'he provat i la veritat és que vos ho recomano. Té un gustet intens de mar, que pareix que te la menges a trossets, i també he de dir que també me n'he clavat alguna punxa, que és una experiència bastant més desagradable que menjar un bogamarí. Tu no ho sé si te n'has clavat cap mai.
Sí, que me n'he clavat. També, i a més, les llevaven amb pell de sobrassada a Menorca, no sé Mallorca, com ho feu.
Amb pell de sobrassada? I que havies d'anar coix-coix a teu a buscar un tros de sobrassada.
Sí, es veu que el greix ajudava a treure...
Sí, el greix deu ser, perquè jo és una goteta d'oli o dos i esperar que ell tot sol surti. Això és la teoria.
Molt bé.
Bé, Eva, no t'enclavis cap de punxa.
No,
i menja
molt
de
cap no.
roges. Vinga, adéu.
Molt bé, adéu.
Però això mateix us diem a tots vosaltres. Adéu a tota l'audiència de Múltiplex. Tornarem demà puntualment a les 3:04. Que passeu bon dimarts. Fins demà. Adéu-siau.